Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Set minuts passen de les 11 del matí. Iniciem la tercera i última hora del Sant Cugat a fons i aquesta setmana hem de conèixer una nova història de Sant Cugat. De l'antic Sant Cugat anem a recordar i ho fem sempre compartint amb aquelles persones que avui fem protagonistes. I avui recuperem una història, podríem dir que més recent, del que podria semblar, relacionada amb el món de l'esport. Sí?
Doncs, sí,
sí, sí, i sí, sí també, sí, no?
Sí,
Jaume
no,
Espina, bon dia.
Bon dia. Sí, no, perquè vull dir, tenim un matrimoni, el Pere i l'Antònia.
El Josep
i l'Antònia, Josep Garcia i Antònia Cors, que tenen dos vessants importants. Una és ell amb el tema esportiu i el tema social a Sant Cugat, ha sigut una persona sempre molt lligada al poble, i després tenen un fet curiós, que, bueno, curiós, un fet de la seva vida, que durant, que van ser 10 anys o
7 anys
sí, van estar en el bar que hi havia en el camp de futbol del Mirasol dels anys 60.
Sí. Del 56.
Del 55 en amunt.
Era l'època en la qual, vull dir, l'estiuetge a Sant Cugat i a Mirasol anava creixent d'una manera brutal i ells van viure aquesta època. Llavors, avui ens agradaria xerrar una mica de l'època aquesta de Mirasol. Estem parlant dels anys 60, però com sempre hem dit, Sant Cugat és un poble que 5 anys són com 50 en un altre lloc. Per tant, vull dir, si estem parlant de quasi 50 anys o més, doncs estem parlant de absolutament de la prehistòria d'aquest poble, no?
De 60 anys concretament.
Vosaltres sou, Josep, tu ets fill de Sant Cugat.
Jo,
i la família també. El teu pare també és fill de Sant Cugat?
No,
el meu pare no.
No, el meu pare ni la meva mare no eren. El meu pare va venir aquí que tenia uns 13 o 14 anys.
12 anys deien sempre.
Bueno, 13 o 14. Sí. I la meva mare va venir que tenia 6 anys.
I es coneixen aquí?
Es coneixen aquí, es casen aquí. I hem viscut aquí.
I sou una família, curiosament, no sou pagesos, perquè aquella època
no.
Ja no...
Ni, ja, diguem vista.
Bueno, el pagès que serà sempre a casa, no? Vull dir, en aquella època hi havia la casa davant i darrere teníeu l'eixida amb tot el bestiar,
sí, sí,
i totes aquestes coses. Bueno, això és típic de Sant Cugat. I l'Antònia ve de Balsareny.
De Balsareny.
Que vas vindre durant un temps aquí amb el pare i ja no vas tornar.
Ja no he tornat a Balsareny. Ja em vaig casar aquí i fa 60 anys que sóc casada.
Sí, estem davant d'una
parella. Va ser ahir, va ser ahir.
Sí, sí. 60 anys.
Davant d'una parella que fa, bueno, sí, això, 4
sí,
dies
sí,
que,
sí, sí, sí,
que
sí,
estan
sí,
junts i tal.
Sí.
Lo de Mirasol, bueno, el teu pare era...
Bueno, era paleta.
Paleta, bueno, vosaltres li dieu paleta, ara...
Pues era constructor.
Una empresa constructora.
Sí.
Doncs, i va començar a fer cases per...
Sí, sí, el meu pare feia d'encarregat pel Calopa. I llavors, els diumenges, com que s'aprofitava tot, anava a casa del pare del Teruel, del defensa aquell de l'Espanyol. I aquell home, com que tenia moltes amistats, doncs un dia va agafar i li va dir: tu has de treballar pel Dugol. I el meu pare va dir: no, veia lluny això. Això ho veia lluny. I llavors va agafar i el Teruel li va donar a fer una valla a Valldoreix, a casa del senyor Nitus, que era el peixater, un peixater al gros. I allà ja va començar. I després d'allà ell li va trobar una torre, per fer una torre allà a prop de Can Cabassa. I allò, llavors, el senyor Moura, que era l'arquitecte municipal, li agradava com treballava, i li va anar donant feina i vam continuar.
I tu vas continuar
fins que et cases. A mi em va treure de col·legiet als 11 anys per anar-li a fer de manobra.
Bueno, això també és lo normal d'aquella època.
Lo normal d'aquella època.
Llavors arriba un moment, bueno, et cases, i és just el moment, coincideix aquell moment amb la construcció, diguéssim, definitiva de lo que és l'encant del Mirasol.
Sí.
Que estan els vestidors, que fins abans eren a casa meva, i es fa un bar. I vosaltres us fiqueu en aquell bar i us trobeu...
No, uns diumenges.
I us trobeu amb tota una gent que anàvem per allí a,
sí.
Bueno, a passar l'estiu.
Bé, adonant-nos de la vida, perquè si no hagués sigut per tota aquella gent, el bar no tenia vida, només pel partit de futbol no valia la pena. Ara, com que anàvem tot l'estiu, doncs tot l'estiu vam fer allà moltes amistats, molta gent, vam conèixer molta gent, i entre ells
el senyor Espina,
entre ells la família Espina, la família García, la família Aznar, la família Argemí, bueno, la família Crespo, que són els que van fer l'església. Vam conèixer moltíssima gent. Els Harques.
I què tal era l'ambient que es vivia? Perquè
vostè, ah, bé.
Hi havia aquell...
Ah, bueno, jo les distàncies entre...
Era una espècie de local social.
Sí, allò era l'espècie de local. I llavors, a mi, el local aquell doncs, em va anar molt bé, perquè com que era el principi de la televisió, vaig comprar amb el senyor Roger una televisió, i jo dic que el... El Perry Mason em va fer guanyar moltes peles, perquè totes les dones, quan havien dinat, pujaven allà a veure el Perry Mason, i anar a veure el Perry Mason, doncs feien el cafè o prenien el... perquè les dones el conyac no, però el gelat sí.
Clar, estem parlant d'una època que no hi havia tampoc tanta distracció ni tantes possibilitats. Vull dir, que allò era un centre de relació de la gent del barri.
Sí, perquè venien hasta d'allà a prop de Masjaner, sí. Els Garrigues vivien gairebé a prop de Masjaner i tota aquella gent vivien allà.
No,
i allà,
doncs,
vam passar ratos molt bons i ratos no tan bons, però... quan un està en un establiment ja sap que això és així, que...
Però deixa'm que jo m'aclareixi, aquest bar estava obert només els caps de setmana o era el vostre negoci familiar?
No, aquest bar s'obria a l'estiu, tot l'estiu. I llavors els diumenges a les hores de partit.
I a l'hivern, pel partit
que venien a jugar, ja començava
si
a jugar
a les 9. Matí, si era una tarda, te la passàvem allà. Però a l'estiu, tot l'estiu. Sí, anàvem allà junts.
Allà fèiem cine, fèiem ball, fèiem de tot, perquè aquesta...
Era com un casal, llavors.
Sí. Aquests que on haguessin anat, tota aquesta joventut allà.
No hi havia res més.
Res més.
Quan fèiem gincama, te'n recordes?
Hi havia model Rossinyol.
Sí. Però allà llavors es feien les gincames i es feien moltes coses allà al camp. Es va fer dues vegades... concurs de sardanes.
Ah, anava a dir jo, les sardanes.
Van venir dues vegades, que venien colles de tot Catalunya a ballar.
Va ser una època molt maca.
Sí?
Sí.
La vau gaudir?
Sí, la vam gaudir. Sí.
Era una feina, però feta amb ganes,
sí.
No?
I amb una feina que, mira, jo un dia vaig venir a casa a portar els cèntims, i com que era per la festa major i no em deixaven ni dormir tota aquesta gent, doncs em vaig tirar sobre el llit, vaig quedar adormit i vaig trigar dues hores a despertar-me, i quan vaig arribar al bar gairebé els gossos em passen vells. No, és així.
Sí, que vas arribar tard a obrir.
Sí.
No, obrir no, ella pencava allà.
Ah.
Però jo, com que ella estava treballant, doncs
allà pencàvem tots, eh? I si entraves tu, aquest si entrava també pencava.
Ah, sí, aquests a vegades feien feien de...
Quan diuen aquests, assenyala el Jaume.
El Jaume.
El Jaume, el Jaume i la colla, que segurament sí, anava amb ell.
El Jaume Espina, el Jordi Pla... El Jordi Pla també a vegades venia allà i es posava... El Jordi Pla sopava molts dies amb nosaltres, deia, què teniu per sopar? I aquesta diu, mira, farem una truita. I ja anava i feia, amb aquells fogonets que hi havia, ja feia el foc i... Vam passar molt... I llavors, avui, llavors, tenien el... Ah, no em surt el nom. Bueno, tenien un cotxe d'aquells que li deien el Rocinante. Ah, sí. I bueno, i passaven per allà al davant del bar.
El Rocinante era un forter.
El Pere Ibáñez es deia. El Pere Ibáñez.
Sí, però el Rocinante, a mi em feia molta gràcia aquell cotxe.
Era un cotxe de l'any, bueno, d'època.
Era el puesto de distracció de tot el jovent. Sí. Perquè llavors l'Enric Ponsa, que després, quan ja va ser més música, se'n va anar amb el Joan Manuel Serrat, Enric Ponsa, doncs jo vaig llogar un piano, venia allà, tocava el piano, que es feien el que volien, algun dissabte portava quatre amics i fèiem una mica de ball, bueno, i després vaig començar a fer cine, hi havia un senyor que tenia un caixó així de gran i una màquina dintre, i venia i em feia el cine, i jo anava a Barcelona a la metro a llogar les pel·lícules. Ens ho vam passar bé.
I tant. No, no, fèieu de tot, eh?
Sí, sí.
I aquesta història dura 7 anys?
7 anys. Sí, mentre sí. Nosaltres vam estar allà, sí, 7 anys.
Sí, vam estar allà sempre. Mira, quan es va començar el Perry Mason, la meva
filla, sí.
Sí, la meva filla tenia un any. Que quan van portar la tele, a vegades diu, jo me'n recordo, i era petita... Jo me'n recordo quan van portar la tele.
La teva filla va ser un personatge en el,
sí, va ser un personatge d'aquella època, perquè és clar,
tothom... Deuria ser la nina de tots, no?
Ah,
la nina,
això, sí. Això passava, sí. Tothom perquè... se l'emportava. Mirava, la germana d'aquest es passejava molt amb la com que jo tenia feina, ella a vegades venia allà al bar i deia, me l'emporto,
et feia de cangur,
i anava del vol amb la nena. Sí, no.
I escolta una cosa, després d'aquesta època què passa?
Ui, llavors ja no sé.
Bueno, després d'aquesta època hem de tindre en compte que el gran boom, sí, de l'estiueig a Mirassol
va caure.
És dels anys fins a l'any 60 i algo, sí. 65, 64, 65, i llavors cau.
Cau, va caure.
Va cau pràcticament
tot el
de cop i la gent se'n va a la platja.
Sí.
I no és fins als anys finals dels 60 i principis dels 70 que els fills dels que havien anat a veranejar a Mirassol comencen a recuperar les cases per vindre a viure tot l'any. I llavors és quan, no sé, jo mateix, per exemple, l'any 68 em caso i passo d'estiuejant a resident, doncs perquè firmo un paper a l'Ajuntament dient que ara visc aquí, no? Però ja llavors cau completament el...
Sí.
O sigui, va ser l'època...
Sí, quan vam marxar nosaltres.
Hi havia personatges molt interessants.
Sí, home, hi havia el senyor Sus, el madrileny aquell que tenien una empresa a Barcelona, que aquell em feia gràcia un dia per arribar allà, diu, José! Dic, què li passa, senyor Sus? Perquè m'ho va dir així, una mica d'això, diu, ves a un carpintero que me venga y me cambie los paños de las puertas, porque estoy aburrido. Con que tenía 6 fills, digo, cuando no viene uno, viene otro, y viene con todo de gente, y luego nosotros nada más tenemos trabajo en lavar la ropa.
Però i això t'ho encarregava tu? Per què?
No, a mi em deia que anés... Home, perquè jo...
Pels contactes, perquè coneixies molta gent.
Bueno, perquè jo era quasi l'home de confiança de tot el... Això, un dia ve una senyora... Ve una senyora i em diu, estàvem allà, i em diu, escolta'm, Josep, m'ha caigut una gallada dintre el pou. Jo dic, bueno,
sí,
i vaig anar per treure la galleda, i conxos no la podia pescar amb un ganxo sol, i miro la corda i dic, ah, està bastant bé la corda. Bueno, m'enganxo, em poso assentat a la barra del pou, m'agafo la corda i només em deixo anar, fa i bum, vaig caure dintre el pou. Quan vaig arribar al bar, que era un diumenge, tu saps la gent, el tip de riure que es van fer quan em van veure arribar tot mullat,
Aquella bueno, sort camisa... que no va prendre mal.
Sí,
aquella
sí.
Camisa blanca i tot mullat.
Clar, no
anècdotes així, n'hi ha moltes d'anècdotes així per allà.
Va vull marxar que... i no va dir me'n vaig. I ningú sabia on era, ni jo, ni ningú. I tot amb un plegat, el veiem que ve per allà aquell passillo, aquell carrer, zes de vall, moll, com un gat. Era jove, llavors, i escolta, tu, fotiu de pena. I però el... què t'ha passat? Què t'ha passat?
I gent com, per exemple, a mi un personatge de l'època, a part de l'Argemí, que és una persona a la que jo personalment tenia molt apreci, hi ha una persona que és, per mi, capdalt, a el que és Sant Cugat, Sant Cugat Mirasol en aquell moment, que és el Pla.
El Pla. El Pla era un personatge i ell, com que s'ho agafava una mica com a política, quan es va separar Valldoreix de Sant Cugat o de Mirasol d'això, Pla era la monda. Els hi deia als altres que eren uns cagats, que eren aquí. Què collons hem de robar? Això ha de passar per aquí, la línia. I els altres, bueno, però si aquells altres... No, ell no. Ell s'ho agafava molt en serio, això.
Sí, era molt
vehement. I amb moltes coses d'això.
Però què reivindicava? Doncs
pues mira, que Valldoreix sí. Es volia separar. I Valldoreix volia que el passeig de Rubí fos tot de Valldoreix i que la llinda fos a darrere de les cases que donaven el passeig de Rubí, allà cal Rosàs, allò del darrere. I esclar, i el senyor Pla deia que no, al mig del carrer, mig carrer per Valldoreix i mig per Sant Cugat. I bueno, i això allà al bar, que era el club, allà allò era una...
Ja es feien tertúlies bones, no?
Bueno,
t'enteraves de tot, es discutia molt.
Actualment la línia que separa diguéssim el que és l'entitat local, bueno,
sí,
l'EMD
de Sant Cugat està al mig del passeig de Rubí,
com deia el senyor Pla,
sí. Tal com deia ell, perquè va anar a l'Ajuntament i va estar insistint i tal,
i quan van començar a asfaltar l'avinguda de Bilbao, ell deia això és una porqueria, aquí hem de posar primer unes pedres perquè aquí hi ha molta arcilla i en 4 dies es desfarà, i bueno, en 4 dies es va començar a desfer, però era un home que era molt noble, i però tenia les seves idees, esclar.
Va ser el fundador, si jo no recordo malament, de
sí,
l'associació
sí,
de,
sí,
de propietaris que es deia llavors.
Sí, va ser un dels fundadors.
No, però vull dir, nosaltres allà, parlant de nosaltres allà vam ser molt estimats, el Josep i jo, ens van estimar molt la gent, perquè és ara, els trobes i encara sóc l'Antònia, el Josep, i saps què vull dir?
Som encara, de la família, diguem.
Sí, encara tenim molta amistat amb aquella gent, mira, el Jaime Antonio t'ho diria, molta amistat, i tinc una anècdota que ahir li vaig dir a aquest, del senyor el de l'Església,
el Crespo.
Ja no me'n recordo, esclar, amb els noms ja. El senyor Crespo era un senyor gran, ja era gran, era el gran de la família, i venia allà al bar i sempre ens explicava cosetes i ens deia: Gaudí, ja poden anar dient que han trobat el plano. No l'han trobat, perquè Gaudí no va fer mai planos. No va fer mai planos. Jo li deia: senyor Crespo, i vostè com ho sap? Diu: érem molt amics. Diu, i ell rumiava i ho feia, per això feia moltes proves, perquè ell buscava la manera, però planos, ja poden buscar, quan diguin, ha trobat els planos del senyor Gaudí, diu, no t'ho creguis, que no té. Ell me deia, no t'ho creguis, Doncs era molt
I,
maco aquell.
I de la cafetera?
I...
Allò de la cafetera?
Sí, sí, ja li deia. I quan vam posar el bar, vam posar una cafetera normal, però la vam posar senzilleta, perquè nosaltres una que no hi enteníem i l'altra que volia molts cèntims. I ell va voler el primer cafè d'aquella cafetera.
Perquè, el Crespo.
El Crespo. Mm. Perquè com que era el primer sempre surt dolent, saps? No surt gaire bo. I ell diu, deia, jo m'he pres el primer cafè d'aquesta cafetera. I estava tot orgullós, era gran. Jo li deia: senyor Crespo, però si és molt dolent aquell fet, és igual, però és el primer. Jo sempre diré que vaig prendre el primer. Bueno, i la cafetera es va fer malbé, amb el temps es va fer malbé. I vam comprar una cafetera. I vam fer els cafès. Bueno, anàvem a fer els cafès, jo dic, noi, avui no ve el senyor Crespo per dar-li el cafè. I aquest diu, fem-li un cafè i l'hi portem. Aquest va fer el primer cafè, el vam agafar i el vaig portar al senyor Crespo. I li dic, senyor Crespo, és el primer cafè de la cafetera. I em va abraçar, em recordo, i me'n recordo molt perquè estava content, ja veus, diu, podré dir que m'he pres l'altre cafè de la cafetera. Ja veus, tu. I es va prendre els dos cafès de la cafetera. I llavors a mi, això era el de matí, al cap al tard al vespre va venir allà al bar, que vivia molt a la voreta, eh? Estàvem 4 o 5 portes més sí. avall, ai, cases, molt a la vora. Em ve i em diu, Antònia, té, et porto un regalo per la nena, que la Montserrat havia nascut, era molt petita. Jo dic, senyor Crespo, i per què me l'ha portat? Jo el vaig obrir i vaig veure un vestidet de color rosa, encara sembla que el veig. I jo dic, ai, que és maco, senyor Crespo. Diu, bueno, perquè la nena també és maca. Doncs ja veuràs que serà maca amb aquest vestit, bueno, aquella broma que fas, oi? I dic, però me fa una cosa, que m'hagi portat el regal aquest. Diu, no, diu, jo t'he portat aquest regal perquè amor, con amor se paga.
Mm, sí. Molt bé.
I em va quedar, eh? I més vegades ho d'allò, i quan ho dic, el veig.
A més, vull dir, era un home, li deia mossèn Crespo.
Sí, era molt maco.
Era molt religiós.
I era religiós, però era un religiós bé, saps? Era un senyor molt maco. I llavors van fer la iglésia de baix. La iglésia de baix, diguéssim, l'associació va fer l'iglésia.
L'associació de veïns.
Sí. Sí.
I llavors es havia de musellar. Jo tenia la Montserrat i havia de tenir el nano. I em ve i em diu, saps què, Antònia? Ara farem pagar per cada fill un metro de mosaic. Jo que dic, ah, bueno, jo tinc la Montserrat. Diu, oh, la Montserrat el que té de venir. El que penses que no paga, té de pagar igual, pobret. I sí. I vam pagar, doncs mira, llavors diu, bueno, va, posa, aquest va dir, no, posa els 2 metres, 1 metre per cada un, perquè ell me deia, 1/2 metre, perquè com que no hi és, 1/2 metre. Llavors vam posar 1 metre per cada un. Saps? Cada família que tenia un fill posava 1 metre. Si sí, tenia dos metres.
Va ser la manera que es va construir.
I va ser la manera de musellar l'església.
No ens queda gaire temps per acabar el programa i el Jaume comença la història i la relació amb els convidats d'avui, amb el Josep i l'Antònia, parlant d'aquesta època del bar de Mirasol. Jo els conec d'una altra època bastant més posterior, quan ells tenen la seva botiga a la Llar de l'Esport sí. aquí a Sant Cugat, al carrer Sant Domènec, just davant de la penya blaugrana de Sant Cugat. Sí. Perquè veieu que tot està relacionat sempre amb el món de l'esport.
Sí.
Aquella botiga, que era una botiga important a Sant Cugat,
sí.
abans que sorgissin, ja hi havia una botiga sí, d'esports, sí. però jo diria que eren les dues úniques sí, botigues que hi havia.
Sí, no n'hi havia cap més. Sí, 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 sí.
Per què poseu aquell negoci?
Aquella botiga es va posar perquè el Medina, un de Mirasol, que era entrenador de waterpolo a Barcelona, i ell havia jugat a waterpolo, em diu, si tingués un local posaria una botiga. I jo dic, ah, si vols en posem una. I dic, jo ja tinc el local. I llavors, quan ja vaig tenir els permisos i ho vaig tenir tot, es veu que amb ell la seva dona o la nòvia o qui sigui, qui sigui, és igual, ja no vull saber d'això, es va desdir. I jo vaig dir, ostres, ara tens els permisos, ho tens tot, tens tot, gairebé tot el que has fet. I llavors em vaig embarcar jo, que per això va... quan no tens cèntims, vas molt temps malament abans no et refàs, ell es va retirar, no va d'això, i la vam continuar nosaltres.
Sí, la vam tirar endavant.
Quants anys?
Pues molts, més de 15, uns 20 sí, anys.
Sí, de 15 a 20
sí,
anys.
Sí, uns 20 anys,
Gairebé, sí.
Sí.
Sí. I això us va permetre establir noves relacions amb gent del món de l'esport a Sant Cugat? O sí. ja coneixíeu?
No, bueno, jo ja coneixia.
Clar, a més, tu estaves, el Josep també va estar sí, al Club sí. Bàsquet Sant Cugat.
Sí.
No, i abans del bàsquet, vaig estar, quan el Sant Cugat va pujar a tercera...
Futbol?
A futbol. Mm-hmm. Llavors, amb el Pepito i aquella colla, vam anar a Terrassa a fitxar l'Artigas, em sembla que era aquell defensa de l'Espanyol que va venir aquí. I llavors aquell, i llavors va venir l'Arques, que amb l'Arques ja vaig dir, no farem res, perquè el seu pare ens va dir, aquell any va ser quan el Sabadell va posar un equip a tercera també. I llavors el pare de l'Arques diu, no, si pujarà el Sabadell, posa. No va dir això, diu, perquè jo com que tracto amb tots els àrbits i això, bum. Ell era director tècnic del Sabadell, el pare de l'Arques, i el fill el anava col·locant por ahí, però res.
I la teva relació amb el bàsquet, Sant Cugat?
Amb el bàsquet va ser perquè el nano volia jugar a futbol. I un dia vam allà al camp i resulta que no veia el marcador. I llavors es va posar amb el col·legi d'això i es va posar amb el bàsquet. I el vam posar al bàsquet. I el bàsquet, llavors, coses que hi ha gent que no prospera. El bàsquet de llavors va ser 3 anys seguit campió de l'Hogar, de Lliga i Copa, l'Hogar, que era...
Sí,
i jo li vaig dir amb el Ramon, el Trencs, dic, escolta tu, dic, sempre hem de jugar al mateix lloc. Tu dius, oh, és que anar a la catalana costa molts quartos, i aquí l'Alberic ens don 30.000 pessetes cada any per jugar a d'això que havia, tenim els àrbits apagats. I jo dic, va, home, ja buscarem socis, jo. I llavors va ser quan es va anar a la federació i es va donar d'alta a la federació. I llavors el meu nano doncs devia tenir
10 anys,
devia tenir 10, quan es va donar d'altra la federació uns 10-12 anys, doncs mira, resta
quan es va apuntar,
en 54
10 anys,
resta fa 40 anys que d'això
que veiem bàsquet,
perquè el bàsquet,
sí, perquè ara, no sé, ets l'avi de la UESC?
Sí.
No, la UESC va ser una altra cosa.
No, però jo dic, ara mateix...
Ara ho és, ara és la UESC.
Ara ho és la UESC,
sí. Que ets.
Però tu estàs considerat allà, perquè sí, sempre estàs a la grada, sí, em sembla, sí, que no et perds ni una, sí, no estàs considerat l'avi de la UESC?
Com que d'això m'han fet president d'honor de la UESC. Però bueno, això em va venir com un tiro, i el dia que vaig allà i em presenta i estava a la grada tan tranquil i comencen a parlar, i jo dic, aquesta, dic, conxos, aquest sembla jo,
sí. Bueno, jo li deia, és igual,
i
que tu va dir té els mateixos anys que tu i ha nascut aquí la mateixa, això no pot ser, perquè és igual que tu. I llavors el crida per l'altaveu i vam quedar tots dos.
Va ser així. Va ser una tensió que em van tenir de la UESC de tots els anys que més o menys doncs vaig a darrere el bàsquet.
Ja veus que és una vida lligada al món de l'esport, i sí, encara ens hem deixat alguns, eh?
Moltes coses.
Sí, ens hem deixat el golf, la penya blaugrana, sí, unes quantes coses.
La història, sí, de la penya blaugrana, que jo quan la sento explicant-me
amb el grup una mica. També té, sí, diploma de la penya blaugrana.
No, perquè està, si allò vam ser 4 els que vam formar la penya i ara hi han 50 que són els amos, i tu dius, ostres, no,
o sigui, tu ets soci fundador.
Sí, soci
fundador. La penya es va fundar gràcies a mi, perquè jo vaig entrar a Calcasa, jo estava a Calcasa, jo sortia i entrava a l'Aimeric, i li diu l'Aimeric amb el Josep Maria, Josep Maria, que anem a València diumenge? I jo dic, tant a València i això, i no sou capaços de fundar la penya. I diu, per què no voldràs? Dic, bueno, aquesta setmana ja li diré al Portela, que era el que portava la cosa de bàsquet del Barça, ja li diré al Portela aviam què s'ha de fer. I llavors a les 11 de la nit em truca a l'Aimerí dient, ell es veu que al sortir va trobar els Hidro, els Sitges.
Sí.
I al trobar els Hidro li va dir, i els Hidro Sitges no fa res més, que agafar el cotxe, se'n va a Barcelona, i em truca a les 11 de la nit i diu, García, ja tenim els estatuts per poder fer la penya. Diu, hem d'anar a Calcases a firmar per demanar el permís a l'Ajuntament. I, bueno, i d'aquí va sortir la penya. Però jo, quan sento d'altres que van formar la penya, els altres van formar la penya quan ja estava feta. Perquè la penya llavors tenia els,
sí,
estatuts.
Sí, socis fundadors van ser...
Sí, 4.
Sí, el Josep Maria Casas,
l'Aimeric,
el Sitges i jo.
Doncs amb el Josep García i l'Antònia Cors hem parlat de fa uns anys, del Sant Cugat i el Mirassol d'aquella època d'estiueig, sí. I hem arribat a parlar una mica d'esports, amb algunes pinzellades, perquè aquí sí. Podríem estar encara molta estona.
És que, si ara entréssim amb la part personal, social... Ja, però mira, social...
ja portem ja de retard sí. Que anem massa tard i tot. Moltíssimes gràcies als dos per haver sí. Vingut a compartir aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies.
Sí. Jaume, gràcies. I d'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies tornarem sí. A estar aquí.
Molt bé, bon dia. Adéu-siau.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.